Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. És dissabte 30 de maig del 2020. S'acaba el mes de maig i sembla que a poc la normalitat va tornant a les nostres vides. Des de dilluns, el Camp de Tarragona estem en la fase 2 del desconfinament. Això ha permès que a poc es vagin aixecant restriccions de mobilitat, tot i que encara no podem canviar de regió sanitària, fet que suposa que de moment no podem anar a Mura, per exemple. Això sí, a Barcelona ja han unificat les regions sanitàries. Com dèiem, a poc anem recuperant el que era normal abans que el coronavirus ens trastoqués les nostres vides. De fet, dilluns reobren les escoles, òbviament amb moltíssimes restriccions i no per fer-hi activitat lectiva, sinó reforç per a aquells alumnes que més ho necessitin. Ja en parlarem la setmana que ve de com s'adapten els centres educatius a la reobertura post-Covid-19. Abans, en l'informatiu d'avui, parlarem dels equipaments que sí que han obert aquesta setmana, com el pavelló o la pista poliesportiva de Falset, i en quines condicions es poden utilitzar aquests espais. També us explicarem com anirà la reobertura de la llar d'infants, prevista pel proper dimarts. Així mateix, parlarem de l'acord que ha signat l'Ajuntament de Falset amb l'obra social La Caixa per renovar el parc informàtic de la biblioteca i de com està avançant la creació de la nova ADF de Falset. També ens farem ressò de la reunió que van mantenir els regidors dels municipis prioratins amb el Servei Comarcal de Joventut sobre l'organització d'activitats aquest estiu i de la campanya publicitària que ha engegat el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona per presentar la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre com a destinacions atractives i segures després del pas del coronavirus. Finalment parlarem amb Jordina Biosca, directora del Festival en Veu Alta, sobre la cancel·lació de l'EVA 2020 a Pradell i la reformulació del festival en temps de Covid-19. Comencem! Falset ha reobert aquesta setmana algunes de les instal·lacions del municipi tancades des del passat mes de març arran de la crisi de la Covid-19. Així doncs, des d'aquest dimecres es pot tornar a fer ús del pavelló i la pista poliesportiva de la piscina. Això sí, sempre que l'activitat que s'hi dugui a terme no impliqui contacte físic entre els esportistes i respecti les mesures de seguretat compreses en la fase 2 de desconfinament, en la qual el municipi ja ha entrat aquesta mateixa setmana. Ho explicava l'alcalde de Falset, Carlos Brull.
Com diuen a la fase 2, ja pots començar a reactivar el que és la seva l'activitat que es porta dintre d'aquestes sales, la sala del pavelló i la pista de la piscina, el que passa que sempre amb les condicions de seguretat i de distàncies que ens recomanen. Amb això intentem, doncs, el que intenta tothom, no? Aconseguir una mica recuperar aquella normalitat.
L'Ajuntament recorda que per fer ús d'aquestes instal·lacions esportives caldrà en tot moment haver establert torns, que no hi hagi contacte físic i respectar l'aforament del 30%. Tant per fer ús del pavelló com de la pista, cal demanar cita prèvia per accedir a les instal·lacions. Així mateix, el consistori recorda que en la fase 2 de la desescalada està permesa la pràctica d'esports individuals que no impliquin cap tipus de contacte entre persones, mentre que no es poden practicar esports d'equip com el futbol, el bàsquet, l'handbol o qualsevol altra disciplina on el contacte físic sigui necessari. Els esportistes federats podran accedir a les instal·lacions amb un entrenador degudament acreditat. D'altra banda, el consistori informa que ja treballa en la possible obertura de les instal·lacions de la piscina municipal, però encara no en pot concretar els detalls a l'espera d'instruccions per part de les autoritats sanitàries i de l'evolució de l'estat d'emergència.
El més probable és que sigui per Sant Joan, tindrem la piscina ja preparada i també abans anirem ja avisant a tots els usuaris de la piscina com s'haurà d'assistir-hi, no? O sigui, com hi anirem, com hi entrarem, si serà per grups, si serà per torns, tot això ho estem treballant ara amb la regidora d'Esports, amb l'Àngels, i amb les recomanacions que ens van arribant tant de sanitat com de protecció civil, i anem confeccionant una mica la nostra normativa, i sí que el que estem fent ja és doncs, preparar tota la piscina, la maquinària, tota l'aigua, i el que és el servei de neteja, preparar els seus horaris per poder fer front a aquesta higiene que s'ha d'augmentar.
Un altre equipament que reobrirà les portes serà la llar d'infants municipal, a partir del dimarts, dia 2 de juny. Des del consistori s'afirma que la decisió s'ha pres seguint instruccions de la Conselleria d'Ensenyament i havent adaptat a la realitat local els protocols sanitaris i educatius tramesos per part de la Generalitat.
Bueno, la llar d'infants ja tenim previst tota la seva obertura, el 50% de la seva ocupació. Penso que hi ha hagut unes 7 o 8 famílies, obriran amb els espais adequats i amb els espais amb les distàncies que se'ns ha demanat.
La reobertura de la llar d'infants preveu, entre d'altres coses, l'assistència d'un màxim de 5 alumnes per aula i que l'horari sigui de 8:30 a 1 del migdia. Durant el mes de juny, la llar d'infants no oferirà servei de menjador amb la possibilitat de restablir-lo al mes de juliol segons l'evolució de la pandèmia. El protocol de reobertura també preveu que les entrades i sortides al centre es facin de manera esglaonada, amb la qual cosa cada família tindrà un horari prèviament establert. Així mateix, les famílies no podran entrar dins de l'edifici sota cap concepte i les mesures que caldrà prendre en cas de detectar-se un positiu en l'entorn familiar d'un infant o del personal educador estan perfectament pautades i seran molt estrictes. Finalment, l'Ajuntament de Falset ja ha actualitzat el calendari de cobrament d'impostos i tributs municipals d'aquest 2020, després d'haver suspès extraordinàriament a mitjans de març el pagament d'algunes taxes arran de l'estat d'emergència sanitària.
Tots aquells pagaments que s'havien suspès durant, amb la situació del confinament i que ara ja ens ha començat a arribar la proposta de base, això començarà el 30 de juny, es començaran 30 de juny, bueno, al juny ja es comença i es podrà fer el pagament dels primers impostos i des del 30 de juny pues, saltarem ja al juliol, agost, tot el que es va suspendre s'ha prorrogat amb aquests mesos fins al desembre.
Així mateix, el consistori no cobrarà, com ja va anunciar, algunes taxes com la de l'ocupació de la via pública per part de bars i restaurants. L'Ajuntament de Falset i l'Obra Social La Caixa han formalitzat un acord perquè persones grans i famílies vulnerables puguin tenir accés a equips informàtics a fi de reduir la fractura digital en aquests dos col·lectius. Aquest acord permetrà que es puguin adquirir 4 ordinadors portàtils amb les llicències de software necessàries per a les necessitats que puguin tenir els usuaris. Aquests ordinadors, que se sumaran als 4 que ja van ser adquirits per part de l'Ajuntament de Falset en el marc del projecte Cap Barrera Tecnològica, s'ubicaran a la Biblioteca Municipal Salvador Estremifà. L'alcalde de Falset, Carlos Brull, explicava en declaracions a Ràdio Falset que aquesta notícia arriba en un moment clau.
Preveiem que hi hagi tota una sèrie d'usuaris que necessitin fer doncs, tant cursos com teletreball o com estudis, doncs preveiem això, el que hem fet ha sigut dotar 4 ordinadors amb pressupost propi de l'Ajuntament i 4 que hem signat aquest conveni amb la Caixa, amb institucions de la Caixa. Llavors això ens permetrà renovar el parc d'informàtic amb 8 ordinadors, que és una molt bona cosa i és una mica un brot verd, no?, que nosaltres diem perquè estem acostumats a tindre sempre cada dia doncs, notícies que no són tan alentadores i aquesta és una no bona notícia.
El fet que aquests ordinadors s'ubiquin a la biblioteca permetrà que les treballadores d'aquest equipament puguin donar el suport necessari als usuaris que en facin ús, siguin persones grans o membres de famílies vulnerables que no tenen possibilitat de disposar d'equips informàtics a casa. La signatura de l'acord va tenir lloc aquest dilluns a l'Ajuntament de Falset i va comptar amb la presència de Carlos Brull i Ramon Minguella, Judit Gilabert i Anna Maria Vella, director, sotsdirectora i gestora de Banca Premier de l'oficina de CaixaBank de Falset, respectivament. Avui volem parlar de com està el procés de creació de la nova ADF de Falset. Per parlar-ne, hem convidat al Marc Rull i al Pere Pellejà, voluntaris d'aquesta ADF. Bon dia als dos.
Bon dia.
Primer que res, i per situar els nostres oients, us voldríem preguntar què és i quines funcions té una agrupació de defensa forestal.
Bé, una ADF o agrupació de defensa forestal és una associació sense ànim de lucre que penja del DARPA, del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, i també rep ajudes del Departament de Territori i Sostenibilitat per treballar per la prevenció d'incendis. I bé, això va sorgir el 1986, es va regular arran del programa Foc Verd de la Generalitat, però als anys 60 ja hi havia grups de voluntaris molt importants que ajudaven en les tasques de prevenció i extinció d'incendis. les ADFs venen de tot això, i des del voluntariat.
Val, l'Ajuntament de Falset va aprovar en un dels últims plens la creació d'aquesta ADF. Quina és la necessitat de que Falset tingui una agrupació de defensa forestal?
Com a enginyer forestal, crec que les agrupacions de defensa forestal són una eina més molt important per a la gestió de les superfícies forestals. Aquí a Catalunya tindrem en compte que la major part de la superfície, més del 60%, és de caire forestal. I per tant, això ja és un reclam per a promoure activitats i agrupacions que s'hi dediquin i ho vulguin mantindre. De totes maneres, també cal remarcar que en els pròxims anys segurament aquesta superfície es veurà incrementada, ja que hi ha terres que s'abandonen, i cada vegada això doncs, també s'ha de tindre en compte com el bosc va guanyant superfície. Llavors, també cal comentar que les agrupacions de defensa forestal permeten organitzar i mobilitzar els propietaris forestals de caire privat, sobretot, per tal de lluitar i prevenir incendis. També ajuden a mantenir els accessos als boscos nets i practicables, cosa que és molt important en el moment que hi hagi un incendi perquè hi puguin transitar els serveis d'emergències. I també té l'altra banda, que és que si per les activitats lúdico-esportives doncs, també es puguin practicar en un entorn net i lliure de perills. Per altra banda, també poden organitzar jornades de divulgació, cosa que és molt important per apropar el bosc a la gent, que sàpiguin el que hi ha, com se manté, quines activitats se poden realitzar, etc. I també dona suport o pot tindre per programes de vigilància, sobretot per controlar una mica el territori, quines activitats s'hi diuen, que no se realitzin, per exemple, cases legals, etc. I també, el cas una mica més important, és en l'hora que hi hagi un incendi, cosa que esperem que no passi, pues donar suport a les tasques d'extinció. Llavors també remarcar que, per altra banda, la superfície mínima d'actuació forestal a Catalunya són uns 25 hectàrees. La qual cosa vol dir que les finques que tenen menys d'aquesta superfície ho tenen difícil a l'hora de realitzar alguna o buscar alguna subvenció o buscar algun tipus d'ajuda que sigui local o comunitària. I llavors, amb l'ADF, com que es posen en contacte diversos propietaris, això pot ajudar a accedir a instruments d'ordenació de caire conjunt, que això és una forma més fàcil de dinamitzar una mica tot aquest sector. I ja per acabar, que s'ha de tindre en compte que en els pròxims anys un factor molt determinant en l'actuació és el canvi climàtic, que tots sabem que la cosa va a poc, però va fent, i això a l'hora de gestionar les nostres superfícies forestals s'ha de tindre molt en compte, perquè pot fer que canvi una mica la direcció dels boscos actualment. I per a mi ja no tinc res més a dir.
Molt ben explicat.
Esteu tirant endavant aquesta creació de l'ADF. Què es necessita?
Bé, com bé tu dius, ja es va passar per ple, llavors tots els grups municipals ho van aprovar, i ara el que estem buscant, el que és prioritari i el reclam que venim a fer aquí a la ràdio, és els propietaris forestals que tinguin superfície forestal a Falset, que es vulguin adherir, han de signar un document d'adhesió per poder constituir l'ADF. Llavors necessitem un 20% del total dels propietaris forestals o un 30% de la superfície forestal del total. Segons els últims documents que ens van enviar des del departament, tenim unes 1.983 hectàrees de superfície forestal i el 30% doncs, serien unes 594. Com bé sabrà la gent que ens està escoltant, hem anat parlant amb molts propietaris forestals, ens han donat el seu vistiplau, ens han animat, i ara queda l'últim pas per constituir l'ADF, perquè s'oficialitzi, que és que signin el document d'adhesió, i quan tinguem aquests percentatges per la seva creació, constituir-la. Llavors ja tindrem accés a tot el que, bé, a tot el que diu el Marc, el company.
Uh-huh. És a dir, de moment ja podeu dir que ja teniu bona part d'aquesta superfície forestal per poder crear l'ADF?
Sí, la tenim de paraula amb els propietaris forestals.
És a dir, queda la formalització.
Exacte, queda el procés aquest de la burocràcia aquesta. I bé, també tenim m'agradaria agrair també que tenim un grup de voluntaris que som uns 28, que qualsevol d'ells avui podria haver estat aquí, i que també estan ajudant molt a tirar endavant, entre ells hi ha bombers que estan en actiu o que ja no ho estan, hi ha propietaris forestals, hi ha gent del món agrícola, agricultors, hi ha bombers de l'àmbit privat, i bé, només més falta aquest pas que degut a, bueno, a l'emergència sanitària del Covid i que tot es va quedar paralitzat, vam tindre que frenar una mica, no?, aquesta creació. I ara ho volem reactivar i per això, si ens escolten els propietaris forestals amb els que encara no hem pogut parlar, se poden dirigir a qualsevol de nosaltres o a l'Ajuntament amb el regidor de Medi Ambient, el senyor César López, i demanar el document aquest que nosaltres el tenim, que el proporcionarem perquè es puguin adherir per constituir l'ADF.
Val, i ja ho has avançat una mica, Marc, abans. Un cop creada l'ADF, com funcionarà?
Bueno, la principal tasca, primer de tot, és una mica avaluar la superfície forestal, en quin estat es troba, on hi ha els possibles punts d'incidència, i un cop valorat això ja se procedeix a realitzar les tasques de manteniment i de reparació. En aquest cas, pues, focalitza o es prioritza principalment el que serien, pues, els accessos, que són camins i això, que es mantinguin en bon estat, i sobretot si fa falta crear algun nou camí per a l'hora de prevenir incendis, tindre més accés, pues, també és una cosa que es pot fer. I per altra banda, hi ha el que seria, pues, les tasques de divulgació, la d'assessoria també pels propietaris forestals que tinguin dubtes o que no sapiguin ben bé com funciona, si es volen adherir, si tenen dubtes o aquestes coses, pues, aclarir i explicar. I ja finalment, sobretot, pues, mantindre tota la superfície forestal del terme, del municipi, el més controlada possible i en les millors condicions que es pugui.
Uh-huh. Val, digues, Pere, digues.
Sí, seguint amb el fil del mar, que m'hi ha fet pensar també que ho volia explicar, que és important també explicar que el document d'adhesió a l'ADF, el propietari forestal no l'obliga a res. Vull dir, a vegades, pues, la gent fica una firma en un paper, li fa por, però és simplement un tràmit burocràtic perquè es vegi que el lloc on se vol crear l'ADF tens el suport de l'Ajuntament, que ja el tenim, i tens el suport dels propietaris forestals. Vull dir, aquesta superfície forestal, tu en pots fer l'ús, si la llei t'ho permet, del que vulguis. Vull dir, pots fer, si es fa una actuació, es necessita igualment l'aprovació del propietari. Vull dir, no, aquesta superfície forestal que s'adherirà a l'ADF, tota l'acció depèn del propietari. Vale, és important, uh-huh. Diu. Gràcies.
Val, bueno, ja que us tenim aquí, aprofitant l'avinentesa, és a dir, enguany hi ha hagut forts temporals meteorològics, recordem tots el temporal Glòria, que van provocar la caiguda de molts arbres i que molts boscos, pues, estan bastant bruts. Se preveu una campanya d'incendis complicada?
Bueno, sí, això són coses que augmenten el risc, ja que la presència de material combustible en diversos estrats facilita que en el cas de que hi hagi una petita inici d'incendi, aquest pugui córrer més fàcilment cap als diferents estrats de la massa. Però també, per altre punt, de moment podem remarcar que fins a dia d'avui ha plogut bastant, cosa que també de moment limita o redueix una mica el risc, però, clar, el més important seria, ja el més aviat possible, poder netejar tot el bosc d'aquests arbres caiguts o en mal estat i ja poder preparar-se de cara a l'estiu amb unes condicions més òptimes. Però, clar, aquí entrem un altre cop dintre de la dinàmica de, bueno, els propietaris forestals normalment no inverteixen diners en la seva finca forestal perquè no obtenen cap benefici. Llavors, clar, això ja limita molt l'hora de realitzar actuacions perquè, bueno, te diuen, no, jo ara m'he de gastar aquí 2.000 euros i després no els recupero. Oh, pues això pica una mica. I llavors aquí és un important on intentar, a través dels instruments d'ordenació, buscar realitzar actuacions conjuntes que permetin, a la vegada, intentar accedir a subvencions de l'administració, ja sigui de caire local o de la comunitat autònoma, o inclús a nivell europeu, de vegades, per tal de afavorir la realització d'aquestes actuacions.
Val, l'altre dia també ens en fèiem ressò aquí els informatius de la ràdio de que la Generalitat ha aprovat eliminar el cost de guaites forestals. Què en penseu d'això?
Home.
Bueno, això és una mica porta controvèrsia, perquè, bueno, dintre de lo que sempre se depèn, és a dir, els boscos, ni que siguin de titularitat privada, la majoria són de titularitat de les administracions públiques. Llavors, què passa? Que és un bé públic d'ús per tothom. Llavors, tothom pot accedir als boscos. No li pots dir, tu no pots anar. Però què passa? Que hi ha gent que no fa un ús correcte i això llavors causa, pues, problemes a la biodiversitat, als animals que hi ha per allí, també, pues, als arbres, perquè, pues, se trenquen arbres o se trenquen rames, etc. I això, pues, sempre està bé que hi hagi algú que vagi vigilant més o menys que les coses se facin bé. I ja també, pues, en el cas de que hi hagi algun incendi o qualsevol percance, pues, que estiguin allí a la White per a poder avisar el més aviat possible.
Suposo que això s'ha degut fer en previsió de la crisi econòmica que derivarà de la crisi sanitària del Covid, i és, són prioritats de les administracions.
Bueno, l'argument de la Generalitat és que pel nombre d'avisos que reportaven els guaites forestals, doncs no sortia a compte, bàsicament.
Bueno, no, personalment no opino el mateix, però bueno, tampoc sóc tècnic, no sóc cap especialista, i suposo que és una qüestió de prioritats del govern.
Bé, doncs, moltes gràcies als dos per haver volgut vindre avui aquí a l'informatiu de Ràdio Falset a explicar-nos com està tirant endavant tot aquest procés de creació de la ADF de Falset.
Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies.
Les regidories de joventut dels diferents ajuntaments de la comarca i el responsable i les tècniques compartides del Servei Comarcal de Joventut van mantenir fa uns dies una nova reunió telemàtica amb l'objectiu de coordinar l'organització d'activitats de cara a l'estiu. La trobada telemàtica va servir per abordar, entre d'altres qüestions, com s'ha de procedir per organitzar activitats durant aquest estiu post-confinament, amb la qual cosa el Servei Comarcal de Joventut ja ha fet arribar als municipis el document marc per a les activitats d'educació en el lleure. De la mateixa manera, a mode de proposta, durant la reunió es va posar damunt la taula una proposta que actualment s'està treballant per oferir un servei de cangur als diferents municipis i que faci més fàcil la conciliació laboral en moments complicats com l'actual. Les reunions mantingudes entre regidories i el Servei Comarcal de Joventut persegueixen una major cooperació entre les institucions, amb l'objectiu d'afavorir una acció més coordinada. Alhora, les reunions tracten d'acordar objectius comuns i estar al corrent dels serveis d'assessorament, suport, orientació i acompanyament que els tècnics i tècniques de joventut del Consell poden prestar als municipis. El Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona ha posat en marxa una campanya per presentar la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre com a destinacions segures, atractives i que generen confiança a l'hora de tornar a planificar les vacances. L'objectiu és contribuir a la reactivació del sector turístic durament castigat per la crisi de la Covid-19. Les campanyes pretenen posicionar les dues marques en la represa de l'activitat, aprofitant que els dos territoris han passat ja a la segona fase de la desescalada. Per aquest motiu, des d'aquesta setmana s'han engegat les accions de publicitat sobre les destinacions, en una planificació que s'estendrà fins la primera setmana del mes de setembre i amb una inversió global de 490.000 euros. La presentació de la campanya es va fer pública als mitjans de comunicació el passat dilluns, dia 25. Mitjançant una roda de premsa telemàtica, la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, va destacar la implicació de la institució en la reactivació del turisme en aquests moments difícils. Per la seva banda, la presidenta del Patronat de Turisme, Meritxell Roger, va posar de manifest les diferents trobades que s'han anat mantenint amb el sector públic i privat les darreres setmanes i va assenyalar que aquesta és una campanya potent que permetrà donar gran visibilitat al turisme de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre. L'edició d'aquest 2020 del Festival en Veu Alta de Pradell no se celebrarà a causa de la Covid-19. Així ho han decidit l'organització i l'Ajuntament del municipi, que s'han emplaçat a treballar de cara a l'edició del 2021. Jordi Naviosca és la directora del festival.
Tots hem estat una mica a l'expectativa de com anava, com evolucionava tot el tema de la pandèmia. Aleshores, no oblidem que l'Eva, tant Eva Pradell com Eva Penedès, són un total de 22-23 municipis, depèn de l'any, no? El que des de Festival vam fer va ser fer proposta a cada un dels ajuntaments si volia continuar amb la proposta Eva o preferia doncs, repensar-s'ho o esperar-se o decidir-se. En aquest cas, l'Ajuntament de Pradell, tenint en compte diferents circumstàncies locals, sobretot de tema de població i de la quantitat de gent que s'arriba a posar ens mateix d'aquesta població durant els 3 dies de festival, va resoldre simplement anul·lar-ho. No aplaçar-ho, sinó anul·lar-ho i passar-ho directament al 2021, que ja tenim el compromís d'Ajuntament en aquest sentit.
L'Eva, però, sí que tira endavant el Penedès, tot i que aparca el seu format habitual per una versió estesa en el temps.
De la 60ena d'espectacles i activitats previstes inicialment, el festival treballa per reubicar-ne tants com sigui possible entre els mesos de juliol i octubre. El festival, doncs, no tindrà enguany un programa amb tot el calendari d'actes, sinó que s'aniran anunciant dia a dia, a mesura que es tanquin dates i d'acord amb la situació que marqui l'evolució de la Covid-19.
L'Eva Penedès més o menys se sosté gairebé els mateixos llocs i el que reformularem segurament serà el tema d'alguns espectacles entraran o sortiran i això serà en el format presencial de que entraran o sortiran. Intentarem mantenir-ho tot i que algunes coses poden caure per qüestió de logística, simplement, intentarem mantenir-ho tot, però tal com deies tu, amb un diferencial de dates. Si sempre fèiem 10 dies seguits i aquestes 60ena d'espectacles que teníem gairebé programats, ara el que fem, perquè cada ajuntament es pugui sentir còmode o cada associació i puguin realment triar i veure i valorar on és que millor se'ls escau fer l'espectacle, doncs ho traslladem a juliol, entre juliol i octubre. Això vol dir que durant 4 mesos seguits tindrem espectacles EVA disseminats per tot el territori d'Alt i Baix Penedès, incloent capellades.
Així mateix, i per tots aquells incondicionals del festival, s'han programat els Tastets EVA, una aposta per mantenir viu el sector cultural en la que els artistes programats al festival mostren en uns vídeos elaborats durant el confinament un petit fragment dels seus espectacles. Seran càpsules d'entre 1 i 4 minuts que es penjaran a les xarxes socials del festival a partir del 5 de juny.
Per no esperar-nos a juliol a començar a fer EVA, el que vam pensar és... anem a demanar a tots els artistes si ens volen fer un petit vídeo, un tastet, aquí sí, de lo que és el seu espectacle, l'espectacle que han de portar després de festival. I tots s'hi van mostrar molt, molt disposats, molt, molt col·laboradors. Els hi hem remunerat el vídeo perquè cal tenir en compte que el que no demanàvem abans de saber si es podria reubicar l'espectacle en directe era fer feina gratuïta, sinó perquè hi ha prou de fer feina gratuïta als artistes, no? Ja... o sigui, tothom cobra per la seva feina, doncs nosaltres també podem cobrar per la nostra feina. I els hi vam fer la proposta remunerada i, doncs mira, comencem ara el dia 5 de juny a fer tots aquests tastets online per tal de que tothom pugui gaudir i veure i preveure on tindrà ganes d'anar.
La directora del festival admetia que el coronavirus ha afectat fortament el sector cultural i destacava la importància que l'EVA pugui tirar endavant.
La manera de poder gestionar econòmicament la cultura sempre ha sigut bastant complexa, el fet de poder-ne viure, poder-la gestionar, i això no ajuda, òbviament. Electoralment sempre és la nineta dels ulls de tothom, la cultura, però després a l'hora de poder invertir, doncs ja és un altre tema. Tirarem endavant, però tirarem endavant... Sí que hi ha, a nivell institucional, s'han mogut moltes coses i hi ha reforç. El festival mateix rep molt de diner públic. En aquest sentit és interessant i cal dir-ho, no és que ens deixin a banda. Però sí que una cosa és les subvencions que es rebin pels festivals o per ens, com tu diria, privats que gestionen cultura, i l'altre és el treballador últim, pròpiament dit, que aquest es veu més... tindrem tots més dificultats.
En paral·lel a la reprogramació del festival, l'EVA ha llançat un vídeo per reivindicar tots aquells professionals, sovint invisibles, que formen part del sector cultural. Alguns dels artistes de l'EVA presenten l'equip i posen en valor la necessitat d'aquest teixit humà i professional perquè festivals com l'EVA i tants d'altres puguin ser una realitat. I fins aquí l'informatiu cap de setmana. Gràcies per la seva atenció. Els ha parlat Manel Sales Martori. Que vagi molt bé.